Vinga, doncs ella és una de les periodistes més reconegudes del país. Ha treballat en molts mitjans de comunicació, com la SER, la COPE, RAC1, Televisió Espanyola o TV3, d'on en va sortir després de presentar durant 3 temporades seguides el programa Preguntes Freqüents, no exempt de polèmica i linxament públic cap a la mateixa periodista. Avui repassem la seva carrera, però també parlem de periodisme i sexisme a la Bodega Bartolí del barri de Sants de Barcelona amb Cristina Puig. Cris Puig, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Com esteu? Gràcies per convidar-me.
En el teu cas, el periodisme és absolutament vocacional? És a dir, com els jugadors del Barça de petiteta ja volia ser periodista?
No. Jo això no ho amago, perquè sovint sembla que aquesta feina nostra l'hagis de portar a les venes. Doncs mira, jo no. Jo sempre dic que jo de petita em volia dedicar al món de la faràndula. Jo volia ser actriu, volia ser cantant, volia anar a viure als Estats Units, volia ser Madonna, volia omplir estadis, que tothom conegués les meves cançons. Jo em volia dedicar al món de l'espectacle. Aleshores, bé, no va poder ser i tot es va posar en lloc i al final, mira, vaig matricular-me a periodisme i jo crec que és la millor decisió que vaig prendre.
Clar, si parlem de la teva carrera, podríem parlar de molts mitjans, però jo crec que hem de parlar del fax, del preguntes freqüents. Va sortir cremada del fax?
No, cremada per fer el programa, no. Jo penso que, sens dubte, és el programa en el qual he treballat que ha tingut més repercussió mediàtica, que ha fet més audiència, que ha tingut un impacte, que ha estat més polèmic, més controvertit. Per tant, per tot això, endavant. Cremada n'he sortit una mica perquè l'exposició, o sigui, tot i que aquesta feina nostra és de cara al públic com tantes altres, els periodistes sí que tenim un plus, que és que qualsevol persona pot estar qüestionant la nostra feina permanentment, eh? Jo vaig al metge, jo vaig a comprar roba a alguna botiga i si aquella persona, aquell professional que m'atén a mi no m'agrada com ho fa, no me'n vaig a les xarxes socials i començo a dir que no és mereixedor d'aquell lloc de feina. Bueno, en fi, ja ho saps, no? I sobretot això ve per l'acte que hem celebrat per fi al Parlament de Catalunya per denunciar el ciberassetjament a les dones periodistes. Per tant, he quedat cremada del ciberassetjament. Això ha sigut dur. I penso que és important que ho diguem, perquè moltes vegades callem perquè és com si no hi fas cas, és com que no passa, però passa, et va minvant per dins i fa molt mal. Llavors crec que s'ha de denunciar, perquè de la mateixa manera que denunciem el bullying a les escoles, el laboral, l'immobiliari, hem de denunciar el sexual, per descomptat, no? L'assetjament sexual, hem de denunciar el ciberassetjament.
De seguida en parlem, del que ha passat al Parlament aquesta setmana i del que n'heu parlat grans periodistes com Cristina Puig, com Ariadna Oltra, com Mònica Terribas, etcètera, com Sara González, segur que em deixo algú, eh?
La Laura Aznar.
Abans sí que el voldria preguntar, però com ho has gestionat tot plegat? Perquè entenc no només que no és fàcil professionalment, sinó que no és fàcil personalment, és a dir, tot plegat també deu afectar la família.
Sí, és evident, perquè tu pots prendre dues decisions, ser-hi o no ser-hi. Jo crec que tenim el mateix dret que tothom a ser-hi a les xarxes socials, perquè són un gran canal d'informació. El que passa que llegir disbarats, mentides, insults, amenaces contra la teva persona cada vegada que obres la boca, tant a Twitter com en el programa que fas, doncs això acaba minvant. I aleshores ha estat complicat. I ho he viscut, em dius, com ho has viscut? Ho he viscut amb molta soledat. Diguéssim, m'he sentit acompanyada pels de casa, en privat per molts companys de professió, algun públicament també ha expressat no? Doncs el seu fàstic pel que passava cap a mi, però et sents molt sol perquè fins que no et passa a tu. Els altres et donen el condol en privat, com dic, però en públic no.
Jo crec que un dels casos més polèmics que es va viure al fax, de fet les darreres setmanes, els darrers mesos del fax, va ser el cas d'Almases. Com ho vas viure tot plegat?
Saps què passa? Que jo, respecte a aquest cas, ho he dit sempre des del primer dia que va saltar, jo ho vaig viure des del plató. Jo vaig entrevistar Laura Borràs en una entrevista no més tensa que qualsevol de les altres que es van fer. Jo crec que vam preparar una molt bona entrevista. I és evident que ella va estar molt a la defensiva, per tant no es va sentir a gust amb les preguntes que li fèiem nosaltres i tampoc amb algunes qüestions que li van plantejar els analistes que van portar aquell dia al programa.
Els periodistes, els polítics, cada vegada aguanten menys que els periodistes siguin incisius?
Jo crec que cada vegada els costa més acceptar entrevistes, acceptar cares a cares, que això era una cosa que abans es feia molt. I és, segurament és per culpa de les xarxes socials. Fan molt mal, de veritat. O sigui, ens està afectant tant què diu una persona que no li coneixem la cara sobre una resposta que hem fet, que ens autocensura. Fa que ens autocensurem. Aleshores, hi ha molts polítics, en aquest cas perquè parlem del fax, que es plantegen a mi, jo que entrec de bo en aquest programa si només em rebré hòsties, diguéssim, no? Per tant, com vaig veure el cas del Mases? Just quan va aixecar-se Laura Borràs, evidentment molt, molt enfadada, jo vaig dir Pablo Iglesias, bona nit. I vaig entrevistar Pablo Iglesias. Per tant, tot això estava passant mentre jo a Plató entrevistava Pablo Iglesias i em vaig ser coneixedora quan va acabar el programa. Durant la publicitat ja em van dir que hi havia hagut merder i quan va acabar el programa, doncs, les persones que ho havien viscut i que en van ser víctimes, doncs, ho van explicar. A partir d'aquí ja tot el que sabeu.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Què trobes a faltar del fax?
Què trobo a faltar del fax? Moltes coses. Jo penso que érem un programa... Jo, mira, segurament trobo a faltar el que molta gent em diu ara pel carrer quan em veu, no? Oh, i com us trobem a faltar? Jo crec que era un programa molt potent i on s'hi han fet coses molt bones. I ser-hi i ser-ne partícip i presentar-lo ha estat un privilegi. Per tant, ho trobo a faltar tot, menys els haters, diguéssim, tot.
Abans me'n parlaves que aquesta setmana has participat en aquesta jornada sobre ciberassetjament a les dones periodistes, una forma de violència creixent al Parlament de Catalunya, i em deies, ja tocava, no?
Sí, perquè passa fa molt de temps. Jo sóc a Twitter, parlo de Twitter perquè, tot i que Instagram també hi ha moments en què hi ha bilis, realment és una xarxa social que és una cosa absolutament descontrolada. Jo hi sóc des de l'any 2009, em penso, i això no passava. Crec que la societat està emmalaltint, ens tornem agressius, no suportem que algú no pensi com nosaltres o com aquelles persones a les que seguim i no ens ho pensem dues vegades. És a dir, persones que assetgen a les xarxes es lamenten moltes vegades públicament dels assetjaments escolars, immobiliaris, laborals, i en canvi són assetjadors a les xarxes socials envers un periodista o un convidat, perquè nosaltres vam fer l'acte per denunciar el ciberassetjament a les dones periodistes, perquè quan hem publicat coses que afecten el poder o perquè hem entrevistat persones que no són de l'agrat de qualsevol, doncs ens hem sentit moltes vegades linxades, però això és per totes les dones també. Clar que els homes també se'ls assetja, però és que no vinc a... Hosti, ara ens hem de posar a parlar del patriarcat i de que els homes estan ocupant tots els llocs de poder perquè és un món masclista, no vindrem a discutir-ho. Un altre dia ho fem, però haurem d'estar-hi més estona. Per tant, crec que és important que ho parlem i que es faci en un àmbit com el Parlament de Catalunya. Hi ha moltes polítiques també que se senten assetjades. A mi m'han tirat encara, si ho centreu tot en les periodistes, esteu segregant per sexe, no, o per professió. No, no, allà es va deixar molt clar que és contra les dones. És una nova manera molt creixent d'assetjament contra les dones. És una violència també contra les dones.
A més, en aquest acte al Parlament s'hi va llegir la publicació del manifest contra el ciberassetjament a les dones periodistes. I s'hi pot llegir en aquest document, en aquest manifest, que estudis de la UNESCO conclouen que el 73% de les professionals l'han patit quan les seves publicacions són incòmodes pel poder. Per tant, hem de deixar de fer-nos aquella idea de que l'assetjament ve per part d'un senyor o amb un sofà mirant la tele, per exemple?
Tothom assetja. O sigui, darrere de l'assetjament o del ciberassetjament, en aquest cas, hi pot haver algú en el sofà a casa seva avorrit i que té el seu moment de glòria en aquell... d'excitació, fins i tot, no? Llançant merda contra aquella persona que no li agrada allà davant, però també hi ha campanyes orquestrades, no? I això no ho estic descobrint jo ara. Hi ha moltes empreses, hi ha partits polítics, hi ha clubs esportius, hi ha molta gent que contracta agències que es dediquen a fer campanyes d'astroturfing, de desprestigiar persones, de treure'ls tot el... Bueno, campanyes reputacionals, no? I per tant, quan et diuen són quatre xerebrats, no, bueno, potser sí, però també n'hi ha molts altres que estan organitzats. Llavors, bueno...
Per tant, ens hem de replantejar, Gris, si hi ha llibertat de premsa absoluta en aquest país?
Llibertat de premsa. Si tu em dius si els periodistes rebem trucades de telèfon i se'ns intenta... clar.
No només, no només. És a dir, si hi ha pressió a la xarxa, clar, és un nou mode de pressió.
Absolutament.
Pressió.
Clar, què es busca amb aquest linxament? Es busca fer petita aquesta persona, que se senti que no mereix estar en aquest lloc, que s'autocensuri i que se la neutralitzi. En punt aquesta persona desapareix del mapa, s'ha acabat. I llavors, l'altre dia vaig explicar això i vaig dir, si no surts en pantalla, diguéssim, no existeixes, no ho dic en el sentit com a periodista, sinó el temps que jo no he estat en pantalla, jo no, a mi no m'ha passat res a les xarxes socials, no? Per tant, hem de neutralitzar aquesta persona que ens és incòmoda, un cop fora, a per un altre.
En algun moment, em deies abans, jo tinc el mateix dret que tothom a formar part de la xarxa, a decidir Clar. Si vull formar part de la xarxa. En algun moment t'has plantejat deixar les xarxes?
És que no em dóna la gana. Saps què passa? Que hi ha moltes persones que, com que ho fem servir, els periodistes, sobretot com a eina d'informació, es fan un perfil fals i naveguen. Però és que jo vull ser lliure de poder navegar per les xarxes, informar-me i llegir com fa la resta de la gent. Per tant, sortir-ne... No, perquè t'arriba igualment, eh?
És el llavors guanyen ells?
Clar, això d'una banda. És com quan et planteges, he de contestar? Jo vaig optar per callar i algun cop quan em posava molt, o sigui, quan em sentia molt ferida, algun cop responia en plan genèric, no contra una persona, en concret que potser era una màquina, que és que això encara és més lamentable. Ningú té la resposta. És millor no fer-hi cas o és millor plantar-s'hi? Jo crec que és millor denunciar-ho. És que si no fem cas, continuarà passant. Per tant, jo sóc molt partidària de... És que s'ha de denunciar.
Mira, anava per aquí per preguntar-te què cal fer per aturar-ho, perquè suposo que no és casual que això es fes al Parlament de Catalunya.
Clar. Doncs, d'entrada s'ha de crear aquest marc legal, hem de fer que les empreses protegeixin els treballadors, els periodistes, tots, homes i dones, que es dediquen a fer aquesta feina, que es mostren públicament i que reben hòsties per totes bandes. Hi ha d'haver mecanismes legals, hi ha d'haver mecanismes psicològics, de suport emocional a aquella persona, que no existeixen. S'ho ha de fer un mateix, diguéssim. I després crec que per part de la professió i per part de la societat, perquè és que aquí ens hi hem d'implicar tots, no només els periodistes. És que això va per tots els metges que avui s'estan manifestant i que potser en el seu gremi també estan rebent, per tots els del Departament d'Educació, per tothom, val? Si no impliquem a la societat i ens creiem que no podem anar vomitant bilis pels llocs, i que tothom quedi impune, no aconseguirem aturar-ho. És l'odi, és el bullying de tota la vida. I el mantenim a les xarxes.
Patir aquest ciberassetjament, ara que em deies, se l'ha de gestionar un mateix perquè les empreses no hi ajuden o no posen els materials necessaris per fer-hi front. T'ha causat problemes mentals o alguna cosa que... Si
a mi m'ha desestabilitzat.
Sí?
I no me n'avergonyeix dir-ho. Crec que és important admetre-ho perquè desestabilitza tothom. Altra cosa és que la gent ho digui. Que t'estiguin llançant merda permanentment contra la teva persona, el teu físic, la teva capacitat intel·lectual, el lloc que ocupes, si ets d'aquest, si ets d'aquell, si t'has tirat aquest, si t'has tirat l'altre, és molt difícil que això no t'afecti. És molt difícil. I no n'hi ha prou tapant les orelles i tapant els ulls. No n'hi ha prou. S'ha de denunciar. Hem d'acabar amb això. És que no pot ser que estiguem lluitant contra totes les violències i aquesta la permetem.
Estem parlant tota l'estona de les coses dolentes, horribles, m'atreveixo a dir, que té la xarxa social, però suposo que en té de bones.
Clar, absolutament. Però si a mi m'encanta. O sigui, hi ha coses boníssimes, hi ha perfils que són genials, gent que les xarxes socials els han permès a crear un canal propi de comunicació. És evident que tots ens hi hem hagut d'adaptar, no? Els mitjans tradicionals també. Per tant, és que ens ho carregarem. És que si es converteix en el femer que és, acabarem carregant-ho, la gent marxarà.
Per tot plegat t'has replantejat alguna vegada? És a dir, alguna vegada has dit que no a alguna feina per precisament no. Aquesta exposició pública?
No. Penso que no, però sí que és veritat que he estat un temps hivernant, que vaig dir jo l'altre dia. És a dir, a mi se'm va demanar fer coses just quan acabava el fax i vaig pensar que era important agafar distància. Perquè això, hi ha gent que ho pot fer i gent que no, i jo vaig decidir fer-ho. Necessitava allunyar-me de tot allò i sí, he dit que no a feines. Però no només pel tema del ciberassetjament, ni molt menys, sinó perquè crec que és important parar de tant en tant i mirar-se aquesta feina nostra des de fora. Perquè es viu de manera diferent.
Ara vull arribar aquí.
Sí.
Com veu el periodisme actual, Cris Puig, des de fora?
Jo el que sí que veig és que els periodistes vivim aquesta feina amb molta passió i ens pensem que tothom ho viu de la mateixa manera. Quan nosaltres traiem una exclusiva, quan estem seguint una notícia d'última hora, el món continua movent-se. Llavors la gent s'informa i un cop coneix la notícia, després, evidentment, la reflexiona, en té la seva opinió i la comparteix, si cal. Però és que nosaltres molts cops ens hi deixem la vida 24 hores al dia, permanentment actualitzant les notícies, els push que ens arriben, enviant-nos whatsapps d'hòstia, que aquest té aquest, mira que aquests han convidat aquell, a veure que... Bueno, és que perquè és molt vocacional el periodisme, si no, no ho faríem, no? Llavors jo crec que això ho tenen les feines que són molt vocacionals, com la nostra. I llavors, quan te'l mires des de fora, quan saps que no hi has de ser, que és el que a mi m'ha passat aquests darrers mesos, allà perquè no t'enganxin fora de joc, diguéssim, ho vius més relaxat. I això és saludable, fer-ho de tant en tant. Escolta'm el que et dic, eh? Això va per tu, també. I per tots.
Ai, ai. Una de les coses que em fa replantejar quan parlo del periodisme amb una periodista com tu, Cris, és... i encara ho penso dia d'avui, eh? Si el periodisme ha de ser el màxim objectiu possible o ha de ser el màxim honest possible?
Totes dues coses, jo crec. Totes dues coses. Jo crec que és bàsic que sigui honest, perquè publicar una mentida, on deixa el periodisme, no?
I objectiu... Em referia més honest com a objectivitat, eh? És a dir, val... Partim de la base que jo penso això, però almenys ho dic.
Sí. S'ha de ser objectiu, que això és el que ens venen a les facultats. És molt difícil que el periodisme sigui objectiu 100%. Home, no ens enganyem. Hi ha mitjans de comunicació que tenen una línia editorial, que tu només llegint una portada o escoltant una editorial al matí saps més o menys a quin peu calça. Per tant, ha de ser honest, el màxim objectiu, i sobretot veràs, que no... I abans em preguntaves com estava el periodisme. És una feina en un estat precari, i crec que és important que això ens ho replantegem, perquè el bon periodisme demana temps, demana diners, demana investigació, demana que puguis tenir periodistes al carrer caminant i observant per saber què passa, parlant amb la gent, per treure notícies. Llavors vivim en l'era dels tuits, no? És a dir, ara les notícies surten a través de Twitter perquè un polític ha dit una cosa i l'altre li ha dit una altra. Llavors, bueno, crec que és important que hi hagi, que els periodistes estiguin protegits, ben pagats, com a totes les feines. Ara parlem de nosaltres, protegits, ben pagats, i que entre nosaltres tampoc ens anem fotent la traveta, perquè si sempre trobes algú que fotrà aquella crònica per menys calés que tu, doncs així no ho arreglarem. Però clar, tothom ha de pagar el lloguer. És que és el que hi ha. És molt complicat.
En aquest sentit, hi ha massa fast food informatiu?
Sí.
És a dir, hi ha massa pocs periodistes que se'ls deixen investigar durant mesos, sent pagats durant mesos?
Perquè és car. És car, és que jo penso molt amb els investigadors. Clar, però per exemple, els investigadors, els científics, els passa el mateix. Quan he parlat amb alguns d'ells em diuen, hòstia, és que quan tu et dediques a fer un estudi clínic demana molt de temps fins que obtens resultats. I aleshores la immediatesa que volem fa que moltes vegades no li dediquem el temps necessari i els ingressos, no?, necessaris. Llavors, fer bon periodisme, aixecar temes, demana que tinguis una persona pululant pels llocs moltes vegades, no? Trucant a fons, reunint-se, anant amb gent a dinar, intentant... Bueno, jo crec que sí, hi ha periodisme fast food, però perquè vivim en aquesta era dels 140 caràcters, o 280, no? O els TikToks. Jo veig que els joves s'informen molt amb notícies que duren 30 segons. Ja en tenen prou.
En aquest sentit, estem perdent la reflexió també del món del periodisme?
Espero que no. És important que ho reflexionem. Hosti, tinguem capacitat crítica, perquè crítica no vol dir criticar-ho tot. Aquí és anar amb peus de plom. No, crítica vol dir que tinguem la capacitat de que allò que ens estan explicant ho jutgem d'una determinada manera o d'una altra, i no ens ho empassem perquè ens ho envien per WhatsApp. Que això és un altre tema, no? O sigui, les notícies que corren per WhatsApp i es viralitzen, i això és molt perillós per aquesta feina nostra, i crec que és molt complicat aturar-ho. No sé, hosti, jo no sé com ho faran, sincerament.
2023, i l'altre dia des del Parlament de Catalunya em feia molta feredat, no només tots els testimonis, no només el que tu explicaves també, Cris, sinó també que parlessis de la dictadura de la imatge.
Sí,
a també. A dia d'avui. És molt bèstia.
Sí, però és que això és així. No, o sigui, a veure, no sé en quin punt vaig parlar-ne, però sí que és veritat que en allà va sortir, perquè les dones tenim un afegit que és que també es permet assetjar-nos pel nostre físic, no? Hosti, és que encara estem amb això, de veritat. O, per exemple, no? L'edatisme, perquè una dona a partir dels 50 anys és considerada una dona massa gran per sortir potser als mitjans per sortir a la tele, o perquè se li demana un determinat, no? Estàndard de bellesa, de pes, d'actitud. Hosti, no ho sé, és que trobo que amb això encara estem a quilòmetres i anys llum de la igualtat. I sí, hi ha una dictadura de la imatge, evidentment, però que crec que en certa manera quan un surt a la tele ha d'anar una mica endreçat. Una cosa és anar endreçat i l'altra és haver-se sentir jove, ser jove, i que no se't permeti tenir arrugues i poder fer determinades coses.
I poso noms que ningú se m'enfadi, eh? I poso noms per fer-ho més visual possible, eh? Però molta gent es pregunta per què totes les noies d'informatius han de ser noies, joves, esbeltes, guapes, etc, etc. I, per exemple, a casa nostra tenim un Ramon Pellicer i no passa res.
Clar.
Com lluitem contra això?
Bueno, és que clar, el Pellicer és molt bo també, llavors, hosti, és important que se'ns valori per la nostra qualitat periodística, professional, i no per l'edat que tenim, per si tenim canes. És com, per què pot sortir un home calb a la tele i una dona? Hosti, jo encara no n'he vist cap, eh? És una batalla, això. Hi ha moltes dones que pateixen una alopècia molt bèstia i que encara han de batallar-ho perquè el cabell llarg, la melena, és una cosa que s'identifica molt amb les dones. Els cabells blancs, ara comencem a veure dones ja que s'atreveixen a anar amb els cabells blancs, aleluia, però fins ara totes havien de tenyir-se, no? Ens havíem de tenyir i en canvi els homes podien, com més canosos, més interessants. I després el tema del pes, i bueno, és que és tot... Hi ha encara uns estereotips que estan allà molt marcats, que han fet molt mal i que crec que és important que comencem ja a guardar-los al calaix, és que si no...
Parlant d'estereotips i parlant de que tothom hi hauria de tenir cabuda, no sé qui en parlava l'altre dia, també estàvem entrevistant algú i feia referència que ja seria hora també que algun informatiu el presentés un home o una dona trans, no?
Exacte, sí. Jo crec que s'ha obert molt camí en això també, però a vegades et planteges fins a quin punt és només de cara a la galeria, és com la quota, diguéssim, no? Les coses han de deixar de ser quota, s'han de normalitzar. Que és important que siguin quotes al començament perquè si no queden invisibilitzades i tant. Doncs escolta'm, si han de ser quotes al començament perquè se tinguin visibilitat, endavant. Però, bueno, són aquestes petites coses que es van lluitant dia a dia i que bueno, tard o d'hora hauran de ser normals, diguéssim, no?
És masclista el món del periodisme?
És masclista el món. És masclista el món. I si analitzem, moltes vegades, no, els informadors esportius han estat majoritàriament homes, moltes vegades, ara cada cop hi ha més dones i m'agrada perquè, hosti, ties com la de Naya Boronat, no, que no està allà un pèl i que té la capacitat de... endavant. Hosti, és tan important que hi hagi dones. Ara, són com en comptagotes, no, diguéssim. És masclista, sí. És que el món és masclista i els llocs de poder els ocupen homes, les decisions moltes vegades estan en mans d'homes. Clar que hi ha dones que dirigeixen diaris, clar que hi ha hagut dones que han dirigit TV3, no? Com la Mònica Terribas, però els llocs de poder hi ha homes i per tant, si vas tirant cap avall, doncs ja saps d'on plora la criatura, no?
Et faré una d'aquelles preguntes per acabar aquesta entrevista, Cris, de les que t'han fet i et faran contínuament pel carrer. Quan et veiem a la tele, quan tornes a la ràdio?
Ui,
va per llarg?
Sí, a veure, a la ràdio ara he tornat amb el meu estimat amic Basté, que sempre hi és i que m'encanta i penso que és... bueno, m'ho va demanar i vaig dir, vinga, va, som-hi. I a poc estic fent classes a futurs periodistes a la Facultat de Comunicació Blanquerna. Els hi faig classes de tele, m'agrada molt la docència, veure una mica les noves generacions de periodistes, quins interessos tenen, què els motiva, què no els motiva, què esperen d'aquesta professió. I hivernar no, perquè hivernar s'ha acabat, però pensar, i aquesta feina nostra, ara hi ets, ara tornes, ara te'n vas... ara fas això, ara fas allò, que forma part també, és la seva màgia, però també la seva incertesa, no? És una feina molt incerta, no? Són feines que és molt difícil que siguin per sempre, i això també fa que la precarietat laboral, tu pots estar durant molt de temps fent una cosa bestial i després, no? A l'ombra més absoluta, i després, hòstia, cop i volta tornaràs a sortir, potser. Llavors això, a mesura que vas fent anys, dius, bueno, potser que ens tranquil·litzem una mica i busquem altres coses.
Abans et preguntava com veies el món del periodisme fins ara, ja que treballes amb nanos, ensenyant-los sí. El món del periodisme, com veus el periodisme del futur o com t'imagines el periodisme del futur?
Jo penso que hi seguirà sent, el que passa que crec que me l'imagino molt diferent, perquè veient que els meus alumnes és difícil que escoltin un programa de ràdio o que s'informin, o sigui, no compren un diari de paper, diguéssim. És difícil, s'ho han de fer com a deures, saber què passa al món. Jo els demano, hosti, escolteu-vos alguna cosa abans de venir, sapigueu què passa, llegiu algun diari digital. S'informen per altres canals, s'informen per TikTok, per exemple, no? Algun influencer que agafa els diaris, els llegeix les notícies. Llavors, jo crec que és important que tinguin encara la capacitat de saber, de diferenciar aquest TikTok de què és un mitjà informatiu.
Quan tinc una conversa normalment amb un actor, una actriu, un director, una directora de teatre, normalment els hi pregunto què passa amb la gent jove, perquè la gent jove no va al teatre o hi va molt menys que la gent gran, no? Ara em parlaves dels mitjans de comunicació amb la gent jove i em parlaves de la ràdio, on deies que els hi costa escoltar la ràdio. Què li falta a la ràdio per arribar a la gent jove?
Però no perquè sigui la ràdio, sinó perquè jo crec que no tenen l'hàbit. Jo els dic, però escolta, quan veniu a la facultat poseu-vos els auriculars, és que estem dormint, o sigui, jo crec que, com et dic, és una feina molt vocacional, és molt important llegir articles d'opinió, saber què passa al món, seguir diversos canals, diversos programes, saber de què es parla, amb quin to ho fan. Has de tenir un interès i una motivació molt, molt potent, i ho tens o no ho tens. I sí que és veritat que hem de combatre una mica el pensar que amb una influencer a TikTok en tens suficient. Hòstia, no, és que una cosa no treu l'altra, no són excloients, poden complementar-se, però jo penso que és important que seguim prestant atenció als que es volen dedicar a aquesta feina, als mitjans tradicionals, no perquè siguin millors, sinó perquè saps que darrere hi ha una empresa que té uns treballadors que estan pagats per informar-te de coses que passen i investigant, i són mitjans contrastats, diguéssim, no?
De moment et seguirem escoltant a les tertúlies. Cristina Puig, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
A vosaltres, per convidar-me, igualment.